El Cafè de Punt Set Ràdio, amb Pol Güell, Adrià Giró, Cels Naranjo i Francesc Toro.
Bona nit i benvinguts al 17è Cafè de Punt Set Ràdio. Comencem un nou programa amb moltes ganes i disposats a passar una bona estona de ràdio amb tots vosaltres. Com sempre, ens acompanyen els nostres col·laboradors habituals, per una banda, en Cels Naranjo i en Francesc Toro, que avui ens parlaran de la Llei de Seguretat Ciutadana, més coneguda per tots com a Llei Mordassa. I també tindrem l'Adrià Giró i la seva filosofia, que avui ha dit que parlarà de John Rawls. A més, també parlarem amb Suso, una música i cantant de Donostia que viu a Barcelona i que ens presentarà el disc Mi Habitación. Així que, un cop fetes les presentacions, comencem. Moment ara per fer una mirada enrere i recordar què passava al món un 5 de juny com avui de fa uns quants anys. El 774, Carlemany es feia coronar rei de França i la Llombardia. El 1625, la ciutat holandesa de Breda es rendia després d'aguantar 8 anys de setge en el marc de la Guerra dels 80 anys. El 1833 surt de París el primer Orient Express. Era el primer tren que tenia vagons dormitori. El 1887 naixia el revolucionari mexicà Pancho Villa. El 1967 va començar la Guerra dels 6 dies entre Israel i el bàndol àrab. El 1982, Espanya es convertia en membre de ple dret de la OTAN. I finalment, el 2002, es llançava la primera versió oficial del navegador web Mozilla Firefox. Avui al Cafè de Punt Set Ràdio parlarem amb Suso, una cantautora d'Euskadi però que viu a Barcelona. Amb ella parlarem sobre el nou disc que presenta, Mi Habitación, però també sobre altres facetes seves que, a banda de la música, també té. Així que no perdem el temps en presentacions i la saludem ja. Bona nit, Suso.
Bona nit.
Què tal? Com estàs?
Molt bé, gràcies. Encantada de ser-hi aquí.
Ara mateix estàs presentant el nou disc, Mi Habitación. Com va aquesta presentació?
Doncs va molt bé, estic molt contenta, perquè és un disc que, bueno, feia molt de temps que no treia res al mercat i és un disc que fa molta il·lusió. Estic encantada i amb moltes ganes de treure'l i de que la gent el conegui, perquè crec que és un treball on m'he deixat la pell i he posat molt de sentiment i moltes ganes.
I ja ho notem, perquè tu venies de presentar el teu últim disc, si no m'equivoco, del 2012, que es deia La media luna se va de viaje.
Sí.
I personalment, quan l'he escoltat, he tingut la sensació que, sense deixar de ser un disc de pop, has agafat una sonoritat més rockera. No sé si estàs d'acord amb mi.
Sí, completament d'acord. Sí, jo crec que, bueno, clar, jo tinc diversos registres, com passen molts artistes, i un registre és el registre dels nens, no? Com que jo també sóc mare. Per als nens vaig fer cançons més pop, amb una sonoritat més tranquil·la, sense gaires guitarres elèctriques, perquè, bueno, perquè pensava que els nens també ho entendrien millor i que podies posar aquella música doncs, a la nit o en qualsevol moment. Però jo sóc una persona molt de caràcter i en aquesta ocasió Mi Habitación sí, té una connotació molt més rockera, hem posat moltes guitarres elèctriques, les bateries tenen molta sonoritat del rock i la idea és que sigui una mescla entre el pop i el rock, que jo crec que està bastant bé perquè em sento molt còmoda també. També he cantat amb molta més actitud i, bueno, m'ho estic passant molt bé.
I, primer de tot, una coseta a part. Si et sents més còmoda en castellà, pots parlar en castellà, no hi ha cap problema.
Vale, gràcies, moltes gràcies. Bueno, a veure, en castellà, jo, clar, el castellà és la meva llengua mare, no? Quan m'expresso en català, tinc que traduir. Llavors, sóc una mica més torta. Però, bueno, si no es molesta, jo encantada.
Cap problema. Si et sembla, jo segueixo en català i tu en castellà, que t'entenem perfectament.
Vale, perfecto.
Molt bé, doncs continuem.
Muy bien.
I aquesta sonoritat més rockera, què creus que aporta en la teva carrera?
Bueno, yo creo que, sobre todo, es una cuestión de evolución y de actitud. Y de atreverme también, porque, como te decía, yo estaba haciendo un trabajo que estoy muy contenta de haberlo hecho también, toda mi etapa de mamá y todo esto, pero ahora necesitaba sacar como un lado mucho más fuerte, una parte más de mujer, de En este caso, el rock me servía para poder llevar un poquito más lejos el discurso también. Las canciones, en este caso, pues necesitaban esa fuerza y tenía muchas ganas de hacer como este resurgir, porque ya te digo, hacía tiempo que no sacaba ningún trabajo, con mucha contundencia. Quería salir aquello dando el do de pecho, como quien dice, ¿no?
Tot i que estàs parlant del do de pit, una de les coses que també he vist és que el rock t'ha servit, pot ser que t'hagi servit com un element per fer com teràpia, fer lletres més intimistes, per exemple, Mi habitación o Padre?
Sí, yo lo que creo es que el rock, a ver, el rock tiene una implicación y tiene una honestidad y una fuerza, y realmente las canciones, en este caso, que son un poco producto de un proceso que he tenido de introversión muy fuerte durante 2 años, necesitaban de este registro. O sea, de hecho han salido, o sea, yo las compuse guitarra y voz y ya las rascaba con esa fuerza de alguna forma, ¿no? Entonces, cuando luego esas canciones ya las llevé al estudio de The Room en Barcelona, que lo tengo aquí cerca, en Travesera de Gracia, me junté con 2 productores maravillosos que son Gorka Dresbach y Jordi Navarro, y que además ellos también son muy rockeros, ¿no? Y entonces ya terminaron de darle ese punto que necesitaba.
I creus que a l'hora de construir aquestes cançons més rockeres, si reflecteix el que et pugui part de la teva personalitat, del que et pugui haver passat en els últims temps que has estat sense publicar material?
Sí, totalmente. Totalmente. O sea, yo ahora viví una etapa un poco más complicada, muy enriquecedora por otra parte. Entonces, yo siempre había tenido, bueno, pues un discurso muy para todos los públicos. Soy una persona que de apariencia y también por el tipo de voz que tengo, tengo una dulzura natural y tal. Entonces, en este trabajo yo quería dar un paso hacia adelante. No me quería quedar con eso. Esa es una zona en la que me siento muy cómoda, pero tenía ganas de dar algo más, ¿no? De mostrar el lado que te decía antes de carácter, porque muchas veces... No sé si es una cuestión de educación o qué, ¿no? Pero yo como chica a veces siento que tengo que ser, bueno, pues agradable, simpática y esas cosas, ¿no? Y el carácter me lo guardo. Entonces, en este caso, un poco por el tipo de discurso, por la necesidad que yo tenía vital también de llegar a la gente de otra manera, por eso me he agarrado al rock y creo que ha sido una decisión acertada porque... me siento súper cómoda ahí también. He trabajado más los graves de mi voz, me he ido a tonos más medios, que antes siempre estaba en un registro mucho más agudo, y esto, evidentemente, para el rock es perfecto, ¿no?
¿Y cómo crees que pot rebre el público aquesta vessant teva més rockera?
Bueno, pues yo tengo la sensación, mira, yo me fijo mucho, como tengo muchos sobrinos y mis hijos y tal, les encanta. Es que a veces tenemos una idea equivocada de que los niños... todo tiene que ser súper dulce y tal, y yo misma, ¿no? Yo misma he hecho canciones para niños y siempre pensaba, no, pues esto así un poco más tranquilo para que los padres no se agobien o que se pueda poner por la noche y no se desvelen o lo que sea, pero es que en este caso me he llevado la sorpresa que esta cosa fuerte, que esta cosa como más desgarradora, les encanta, o sea, se lo toman como súper en serio. Las guitarras eléctricas normalmente a los niños les encantan. Entonces, en general, yo creo que se va a entender mucho, porque tampoco es que me haya ido a un heavy metal o algo así, ¿sabes? Estoy en un pop rock con más carácter, pero siguen siendo canciones un poco del corte que yo siempre hago, que son canciones de autor de tipo intimista, ¿no? Entonces creo que se va a entender, yo estoy tranquila.
Per exemple, tu, que venies de fer cançons encarades a un públic més infantil, si m'ho permets, per tots els públics, però també pensades per nens... i que sí. Ja m'ho confirmaràs, si de cas, però diria que l'experiència teva de ser mare t'ha marcat molt. Com reben, per exemple, els teus fills aquesta vessant més rockera de la seva mare?
Bueno, ellos lo conocen porque, claro, ellos me conocen muy bien, entonces no les choca porque saben que soy una mamá, que tengo mucha personalidad, que tengo mucho carácter, entonces no les ha chocado en absoluto. De hecho, como te decía, les ha encantado. Pero por otro lado, sí que es cierto que yo creo que me he permitido ser más libre en este trabajo. O sea, me he permitido un poco, si me permites tú también un poco la expresión, como soltarme un poco la melena, ¿sabes? Y estar un poco más no pensar tanto en lo que la gente sentirá o pensará, sino lo que yo necesitaba en ese momento expresar, llevarlo hasta las últimas consecuencias. Y si eso requería de una sonoridad más cañera, pues no he tenido ningún problema en utilizar eso. Hay otros temas del disco que tiran más hacia el pop y hay otros que claramente tienen un corte mucho más rockero, ¿no? Yo creo que esta mezcla a mí me ha ayudado mucho, ya te digo, para sacar y para liberar ese lado artístico, que creo que también es bueno que los artistas nos tenemos que un poco renovar y reciclar, y es bueno que también investiguemos opciones, ¿no? Y yo necesitaba abrir por ahí también.
I ara que ens parles d'obrir noves opcions, una altra cosa que, si no m'equivoco, és novetat, és que aquest disc tens gravats temes en francès.
Ah, sí. Esa es otra novedad, sí, la verdad que en este caso también un poco siguiendo lo que te estaba explicando, las canciones vienen de una etapa de introversión, una etapa que ha durado unos 2 años, que es lo que he tardado en componer el disco, y he estado como muy metida hacia adentro. Y estas canciones que he escrito en francés, es que yo ya sentía que eran francesas, o sea, no he tenido que escribirlas en castellano y luego traducirlas, sino yo ya veía que por el tipo de canción, yo había estado escuchando bastante a Edith Piaf en el último tiempo y a algunos artistas franceses que me gustan, y realmente vi que esos 3 temas requerían de la lengua francesa como una forma de redondearlos más. Entonces, básicamente lo que hice fue escribirlos en francés con algunos errores porque yo no soy francesa, y luego ya los llevé a que me los terminaran de escribir bien personas ya expertas i tal, i han quedat, la verdad que estoy muy contenta con esas canciones.
Perquè aquest canvi d'idioma del castellà al francès també afecta a l'hora de construir les cançons, les melodies, l'harmonia, en general, què és l'estructura que compon una cançó?
Hombre, sí que te cambia, ¿eh? O sea, aunque las estructuras, no noto mucha diferencia entre las estructuras de las canciones francesas y de las castellanas, aunque, por ejemplo, hay un tema en francés en el disco que se llama Fort que le bon, que esa canción, por ejemplo, sí que me ha permitido que sea como más cinematográfica, hacer un guiño un poco a los Serge Gainsbourg o Jane Birkin, que hacían esas cosas a veces de meter unas voces como súper sensuales y tal. O sea, sí que es cierto que no tiene nada que ver y pasa con cualquier idioma. Una canción cantada en catalán incluso o en castellano son totalmente diferentes, y aunque sean los mismos acordes. Yo creo que eso es muy bonito, poder ser consciente de ello y aprovecharlo a tu favor. En este caso, para mí era importante, bueno, pues que el repertorio de mi habitación también contuviera estos 4 temas en francés.
I bé, abans ho hem apuntat ja, que abans de treure Mi Habitación venies d'haver tret 2 discos del teu projecte de la Media Luna.
Sí.
I com s'encara el canvi de passar de fer 2 discos encarats a un públic molt més obert, familiar, i ara fer aquest disc que jo considero que va molt més encarat a un públic adult?
Sí, bueno, básicamente yo empecé, como tú dices, con la Media Luna. El arranque de la Media Luna fue un poco un proyecto como que empezamos Shuarma y yo. Shuarma era mi pareja hace unos años. Y entonces, claro, como empezamos a construir nuestra relación y el proyecto casi paralelamente. Entonces todo estaba como muy influenciado. Este es el primer disco, Mi Habitación, que sale bajo el nombre de Susu, o sea, ya no tengo el nombre de la Media Luna. Y es un disco en el que soy yo enteramente, al 100%. Ya no hay influencias de nada del pasado, sino que es algo como muy del momento que estoy viviendo ahora. Y ya te digo, una transición natural, pues un poco por todas las cosas que me han ido pasando, ¿no? Pues nosotros estuvimos 12 años casados, hemos tenido 2 niños, hemos sido muy felices, pero luego ha habido una ruptura. Entonces ahora en este momento yo necesitaba, bueno, me planteé si dejar o no la música durante un tiempo realmente, porque estas cosas, pues claro, son muy tristes y muy dolorosas. Me encerré en mi habitación y de ahí sale el disco, el nombre del disco, el título del disco, y estuve 2 añitos pues un poco hacia adentro, componiendo pero sin ninguna pretensión, y después al cabo de un tiempo me di cuenta que quería seguir, que valía la pena intentarlo y que iba a ir a por todas con un nuevo trabajo que es este que estoy presentando ahora.
I ara que ens parles de mi habitació d'aquesta època introspectiva teva. De moment només hem parlat de la teva vessant en el món de la música, però hem de dir que, a banda de dedicar-te a la música, has fet moltíssimes més coses. Per exemple, sense anar més lluny, els teus discos anteriors de la Media Luna eren dos discos, però també contenien un llibre. Com es combina això de fer cançons i escriure?
Bueno, pues es de una forma muy también muy natural. Claro, digamos que yo ahora me he especializado mucho en escribir canciones, pero hubo un momento, y sobre todo influenciada por esta etapa de los niños pequeñitos, y cada noche me gustaba leerles cuentos, entonces me leí un montón de cuentos y me pareció un género súper bonito. Entonces pensé, bueno, voy a intentar escribir yo también un poquito. Entonces me di cuenta que evidentemente, como quien hace los primeros zapatos, pues me salía bastante mal, ¿no? Y entonces pues me metí en la escuela de escritura del Ateneu, que bueno, ahora estoy en el tercer año, estoy muy contenta aprendiendo muchas cosas. Ahora estoy con un proyecto de novela juvenil que espero terminar, me haría mucha ilusión. Pero bueno, he ido cultivándome, o sea, he tenido que hacer un esfuerzo de estudiar y de formarme, evidentemente, porque los primeros cuentos, ya te digo, no me salieron muy bien, no estaba yo muy orgullosa, pero ahora pues sí que estoy más segura y me apetece poder escribir cuentos tanto para niños como para adultos, y me gusta mucho esa faceta porque me permite trabajar en cualquier lugar, que eso a mí me va muy bien porque sigo teniendo a mis niños, entonces esa flexibilidad me la valoro muchísimo, y tengo ganas y tengo proyectos por delante. Ahora pronto espero sacar otro libro también con cuentos, y espero, bueno, pues espero seguir cultivándome y poder desarrollar ambas facetas, la música y también la literatura.
Però no només has desenvolupat la música i la literatura, perquè s'ha dit que tu també has estat actriu, has fet teatre, has aparegut en sèries, en cinema, inclús t'has dedicat a la dansa. O sigui, ets una artista polifacètica.
La verdad que sí, un poquito sí, pero claro, eso, toda esa parte, digamos, de formación de danza, teatro, todo eso lo hice cuando tenía 20 años. Entonces lo hice paralelamente. Una de las cosas que me obligaban en casa es que yo tenía que estudiar sí o sí una carrera, ¿no? Porque en ese aspecto mis padres así lo pensaban, creían que era la mejor opción. Entonces yo estudié filosofía en la Universidad de Barcelona, y paralelamente yo iba a clases por la mañana, y luego por la tarde me iba a la escuela de teatro y hacía mis clases de danza también. O sea, me lo montaba y tenía todo el día, bueno, estaba a tope. Y así fue como pude hacer tantas cosas, ¿no? O sea, estudiaba por las mañanas mi carrera y luego me dedicaba el resto de horas a bailar y a hacer teatro. Entonces, cuando acabé los cursos de danza y de teatro, pues luego sí, estuve viviendo un tiempo en Londres y allí hice algunas cositas relacionadas con la tele, con el cine, también con el mundo de la danza. Tuve una lesión muy fuerte y entonces me volví a España porque no me terminaba de curar, me hice daño en la sacrolumbar y entonces me recomendaron que volviera hacia un clima más cálido, ¿no? Porque allí también el frío y todo esto y la humedad no era lo más adecuado para mí. Y entonces estuve viviendo un tiempo en Madrid y allí sí que hice bastante teatro, hice cosas de cine, algunas cositas de televisión, pero me di cuenta que uno de los problemas que yo tenía era que me costaba esperar a que me llamaran. O sea, yo tenía muchas ganas de hacer cosas. Entonces me compré un 8 pistas y me puse a componer. Y ya empecé a hacer canciones pues hace muchísimo tiempo. Lo que pasa que, bueno, que yo lo dejaba todo allí en el aparato este y me olvidaba un poco del asunto, ¿no? Pero ya desde ese momento ya empecé como a querer desarrollar ese otro lado porque me permitía trabajar sin estar esperando que los demás me llamaran, ¿no?
Doncs, Suso, després d'haver escoltat a les cançons de Mi Habitació, d'haver conegut la teva vida, que ens sembla molt interessant i molt moguda, a nosaltres ens entren ganes de poder escoltar en directe les teves noves cançons. Ho podrem fer, això, en algun moment?
Por supuesto, cuando queráis, yo encantada. O sea, además ahora hemos empezado ensayos con unos músicos muy buenos. Puedo venir tanto yo sola con la guitarra, como puedo invitar también a lo mejor algún guitarrista que me acompañe y hacer algo dos guitarras y voz, lo que vosotros queráis. Yo estoy encantada de que me hayáis invitado al programa i qualsevol cosa, pues, ja sabeu on estoy.
Doncs i tant, nosaltres estarem encantats. I també tens previst fer alguna actuació en directe per als oients que vulguin venir a veure't, ja que aquí a l'estudi no podrien venir?
Pues mira, ahora estamos intentando armar una gira un poco atípica porque manteniendo el concepto de mi habitación y esta cosa más íntima y pequeñita, pues queríamos ir haciendo conciertos por habitaciones. Entonces, ahora el primer concierto, que va a ser un concierto que claro, no se puede abrir demasiado al público, pero por supuesto que vosotros estáis invitadísimos, será en mi casa el día 18 de junio. Y luego, pues por ejemplo, hay una chica, una escritora amiga que me ha pedido que quiere que haga otro concierto en su casa. Pues tenemos que cerrar la fecha y así voy a ir haciendo. O sea, mi idea es en vez de, si salen cosas de salas y tal, también lo haremos, por supuesto. Pero empezar a ir haciendo pequeñas cosas para ir creciendo desde muy abajo, pero de una forma muy sólida. Y también lo que os quería comentar es que toda la información la tengo puesta en una página que se llama susumusica.com. Y si cualquier cosa que queráis saber, me podéis encontrar por ahí, ahí pondré todas las fechas, etcétera.
Doncs, Susu, moltíssimes gràcies per haver-nos atès. I tots els oients que vulguin saber més, doncs això, que entrin a susumusica.com. I només ens queda donar-te les gràcies perquè ens hagis agafat el telèfon i haver xerrat una estona amb nosaltres sobre la música, el teu nou disc i la teva vida tan apassionant. Moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Un abrazo.
Igualment, molt bona nit.
Molt bona nit.
Obrim ara ja el nostre espai pel món de les lleis amb en Cels i en Francesc, que avui ens han dit que ens vindrien a parlar de la coneguda llei Mordassa, la llei de seguretat ciutadana, que va ser aprovada fa uns mesos pel Partit Popular en solitari en el Congrés dels Diputats. Què ens en podeu dir d'aquesta llei?
Bé, doncs és una llei que ha sigut bastant polèmica. La llei de seguretat ciutadana...
Orgànica.
Actua en l'àmbit del procediment administratiu, no? Per tant, doncs, aquestes sancions que tipifica la llei seran imposades per l'administració. I bé, com deia, ha tingut molta polèmica i al llarg del procés parlamentari, doncs, han anat patint modificacions i les sancions s'han modificat d'una banda quantitativament, és a dir, s'ha reduït l'import d'aquestes sancions, i de l'altra, doncs, també s'han tret alguns fets típics que estaven en un inici en el text, com per exemple els anomenats ultratges a Espanya, que finalment doncs, han quedat fora. Val a dir que, de fet, un dels debats que hi ha arran d'aquesta llei i que hi ha hagut és si no conté alguns preceptes que podrien estar fregant la inconstitucionalitat, sobretot pel que refereix a la manifestació, no és així?
Bé, jo primer també volia fer unes aclaracions que, com molt bé ha dit en Pol, ha sortit endavant amb els vots del Partit Popular i, evidentment, els rebuig de tota l'oposició, no? Es va aprovar definitivament, igual que com la reforma del Codi Penal es produeix l'entrada en vigor el juliol. I bé, un dels extrems més polèmics de la llei han estat doncs això, el quadre de les infraccions i les corresponents sancions, perquè, a veure, què passa? Aquí tenim una llei orgànica de seguretat ciutadana. La seguretat ciutadana, segons la pròpia llei, és un requisit indispensable per al ple exercici de drets fonamentals i llibertats públiques i la salvaguardar-ho com a bé jurídic de caràcter col·lectiu, que és una funció que correspon a l'Estat, evidentment, subjectant-se a la Constitució i en les lleis, no? Per tant, què passa? Que és una llei orgànica perquè té incidència sobre altres drets fonamentals, és a dir, tenim diferents drets fonamentals de les persones i, clar, a través de la seguretat hem de garantir que aquestes els puguin exercir. El que passa és que realment, si limitem altres drets fonamentals per raons de seguretat, ha de ser perquè hi ha raons de seguretat i previ judici de ponderació entre el conflicte. Vull dir, si hi ha el dret de manifestació, doncs haurem de veure si el podem limitar com realment es pot limitar només si és ben bé per garantir l'ordre públic, perquè no ha de ser amb cap altra, diguem, finalitat. I clar, evidentment, doncs, per sort, i com també deia abans en Francesc, sancions més polèmiques o conductes considerades infracció també han desaparegut, com això que deia dels ultratges. Hi ha hagut una rebaixa, però és que vaja, que es pugui imposar una sanció de 600.000 euros com a quantia màxima, doncs té tela. I evidentment, com deia...
Clar, és que la rebaixa ha sigut de 600.000 a 30.000, per tant ha sigut bastant substancial, no? Vull dir...
Bé, 30.000, que és un mínim per faltes molt greus, però que en tot cas són quanties bastant elevades, que sí, vull dir, depèn a una persona la multa que li poses, però bé, en tot cas, com deia en Francesc, ens trobem en l'àmbit d'un... Sí, per imposar aquestes sancions s'haurà de seguir el corresponent procediment administratiu i, evidentment, doncs, les sancions administratives... Hi han diverses infraccions, que són les que ara passarem a comentar. De les diverses infraccions, que són conductes que estan prohibides, que es consideren infractores de l'ordenament, poden ser faltes molt greus, greus o lleus, i en funció d'això hi ha un marge de multa, diguem, una quantia que es pot imposar de multa. Doncs bé, si per exemple et diuen, mira, si fas això tens una multa, ara m'ho invento, de 10 a 20 euros, no? Doncs a veure, realment haurem de valorar les circumstàncies que hi ha i ponderar i fer, tenir en compte el principi de proporcionalitat per dir, a veure, doncs aquesta conducta què? N'hi hem de posar 10, 15 o n'hi hem de posar 20? Perquè clar, tinguent l'administració un marge molt, molt ampli, no pot jugar amb la discrecionalitat a favor seu, que és el que a vegades també s'ha de controlar, que l'administració no digui, ah, mira, tal, aquest està opinant això, i mira, doncs saps què? Li posarem aquí el màxim. I en aquest sentit és el que s'ha de controlar. I, evidentment, totes aquestes infraccions i sancions procedeixen sempre que la conducta en qüestió no sigui delicte. A vegades hi ha aquesta frontera llisa entre una infracció, per exemple, molt greu, amb un delicte lleu o coses que s'han de limitar, digues.
Sí, només matisar que he comentat abans. El que passa és que hi ha conductes que en un principi estaven incloses dins les faltes de molt greus i, per tant, ara mateix estan com a lleus. Per tant, han passat d'aquest màxim de 600.000 a aquest màxim de 30.000.
Sí,
per tant,
sí,
ha sigut,
sí,
no, passar-les d'un grup a un altre,
sí,
ha sigut una diferència bastant substancial. Bé.
Doncs bé, ara anirem comentant una mica tot això per veure quines qüestions podran ser sancionades amb aquesta llei. En primer lloc, tractem les faltes primer, comencem per les molt greus. Una d'elles, una conducta infractora, seria fer manifestacions no comunicades o prohibides davant d'infraestructures crítiques. Les infraestructures crítiques, aquest concepte d'infraestructura crítica, va lligat a aquelles infraestructures necessàries per mantenir el normal funcionament dels serveis bàsics, és a dir, aquells que garanteixen els serveis essencials a la comunitat i que, bé, que si hi hagués algun atac deliberat, podria tenir unes conseqüències molt greus per al subministrament de béns essencials vitals, vaja. I sempre va molt lligat en les pertorbacions greus en matèria de seguretat. Per tant, són manifestacions no comunicades o prohibides, que han estat prohibides davant d'aquestes infraestructures que permetrien, diguem, parar l'Estat, no?
Sí, posarien el que és la seva economia i el seu funcionament en l'àmbit de seguretat també, en situacions complicades.
Després, més endavant, també tindrem ocasió de parlar també de què passa amb el dret de manifestació.
Per exemple, sobre això d'infraestructures crítiques, doncs, un exemple seria el de fa uns anys, quan es van envair les pistes de l'aeroport de Barajas com a protesta. Doncs, segurament, un dels motius, una de les infraccions, doncs, seria aquesta. N'hi ha més, com per exemple fabricar... Molt greus, estem dins les de molt greus, que estan sancionades entre 30.000 i 600.000 euros. Fabricar, emmagatzemar o usar armes o explosius incomplint la normativa o sense l'autorització que es requereix.
Clar, és a dir, és bàsicament fer això, coses amb armes o explosius, sempre que o no estàs autoritzat o estàs autoritzat però tu sobrepasses l'autorització, no té molt misteri, no tampoc. També, per exemple, doncs, celebrar espectacles públics infringint una prohibició ordenada per l'autoritat corresponent, per sempre, clar, evidentment, per raons de seguretat pública.
Un altre seria, que també ha causat bastanta polèmica, projectar qualsevol tipus de llum o làser, no?, amb els làsers que ha passat, cap als avions, tot i que bé, també és... cap als conductors de mitjans de transport. Vull dir, la llei ho amplia, però sobretot, diguem, el problema ha sorgit amb els avions, que clar, evidentment, doncs, per les característiques d'aquest transport... Doncs,
és a dir, sobretot especialment... seria això, d'enlluernar algú per provocar accidents, no?
Exacte, i després hi hauria les faltes, ja passaríem les faltes greus, entre 601 i 30.000 euros.
Per exemple, una falta greu és pertorbar la seguretat ciutadana en actes públics, espectacles esportius o culturals, oficis religiosos o reunions d'aquestes en les quals assisteixen grups importants de persones. Si teniu qualsevol cosa a dir...
En el cas aquest que dius de pertorbar la seguretat ciutadana, aquest concepte sembla una mica ambigu. Com s'interpreta això?
Bé, a dret a les normes hi ha molts conceptes, que concepte és el que diem conceptes jurídics indeterminats, que dius, bueno, i molt bé, i això què és?
Mira. També tindrà un paper, en aquest cas, també té un paper important el que fa tant, diguem, els experts en dret, professors, catedràtics, etc.
Sí.
Tant, sobretot, els jutges, quan dicten les sentències, a que anomenem doctrina jurisprudencial, és a dir, jurisprudència.
Clar.
Doncs aquí és, dir, és molt important.
Bueno, pertorbar, què vol dir pertorbar la seguretat ciutadana en aquesta mena d'actes? Doncs és un concepte jurídic indeterminat. Evidentment, l'administració que... Perquè, clar, aquesta llei és d'aplicació en tot el territori espanyol. L'administració competent que apliqui, doncs, que consideri que s'ha comès aquesta infracció i segueix un procediment administratiu sancionador per algú que hagi pertorbat la seguretat ciutadana, haurà de motivar, en les diverses fases de l'acte i en la resolució jurídica final, haurà de motivar per què considera que s'ha pertorbat o no la seguretat ciutadana. I en aquest sentit sí que hi ha un grau d'indeterminació, que és el que l'administració no pot fer servir a la seva discrecionalitat. No sé si amb això...
Sí, s'ha entès, no? Espero.
Sí, sí.
Bé, també tindríem la pertorbació greu de la seguretat ciutadana en manifestacions, doncs, davant el Congrés, el Senat, assemblees autonòmiques, és a dir, parlaments autonòmics.
I la norma, mira què diu, la norma, mirem què diu.
Encara... que no hi hagi persones reunides. Per tant, encara que no hi hagi sessió plenària aquell dia, si es fa la manifestació...
Atenció, que et poden caure 28.000 euros, per exemple, de multa, o 29.000 o 30.000, quan facis una pertorbació greu de seguretat ciutadana, això manifestant-te, doncs, Congrés, Senat, Assemblees Autonòmiques, és igual si no...
Si no hi ha manifestació...
És igual si no hi ha reunió.
Tampoc.
És igual.
Vaja...
Vull dir, atenem a la zona. Sí,
m'assemblaria que no n'estàs gaire...
No. Ara, no. Ostres, jo entenia que sí, quan hi havia manifestació i tal, però quan no hi ha manifestació també puc multar-te.
Quan hi havia reunió, vols dir? Quan hi ha sessió,
sí,
diguem.
Exacte, quan hi ha sessió de reunió, ostres.
Bé, clar, en aquest sentit, què passa aquí, no? Hi ha d'haver aquesta pertorbació que diu la norma greu de la seguretat ciutadana, però clar... Com que es produeix en l'àmbit de les manifestacions, aquí ja hem topat amb un altre dret fonamental. L'article 21 de la Constitució espanyola reconeix el dret de reunió pacífica i en principi no cal autorització, però què passa? Que quan hi ha manifestacions en llocs, diguem, públics, llocs de trànsit públic, s'ha de fer una comunicació. Vull dir, en principi tu dius, val, jo faré una manifestació o tal, com que és un lloc públic, ho comunico a l'administració competent, és una comunicació, no és que t'autoritzi, només pot denegar-ho, només per tant pot prohibir aquella concreta manifestació quan concorrin raons d'ordre públic, si no, no.
I quines són aquestes raons?
Clar, raons d'ordre públic seria, doncs, per exemple, risc per la vida i integritat física d'altres, que es malmetin, doncs, béns, edificis, qüestions d'aquestes. No sé, què us sembla?
Bé, però en el cas que dius que es malmetin béns o edificis, això entenc que és un supòsit que només es pot saber a posteriori. Si una manifestació es malmet un edifici, serà després, no abans, per tant...
Clar, això sí.
Aquí hi ha d'haver la interpretació d'un jutge a l'hora de prohibir...
No és d'un jutge, no? És a dir...
Clar, no és jutge perquè estem en procediment administratiu.
No, això ho decideix tot l'administració. Sí, sí.
El jutge vindrà després, per exemple, si l'administració no t'autoritza la manifestació, sí que pots anar al jutge i tal, i que després te l'autoritzi, això sí. Però bé...
Bé, és bastant...
Curiós.
Sí. Després també, bé, entre altres faltes greus, hi ha causar desordres al carrer o obstaculitzar-la amb barricades... Anirem dient així diverses.
Sí, sí, sí. També impedir a qualsevol autoritat l'exercici legítim de les seves funcions a l'hora de complir resolucions administratives o judicials. Ho veieu,
sí,
per
aquí
home,
tenim, aquí tenim un altre tema important, un aquí, altre tema important.
Clar, aquí això va, per exemple, quan està pensat d'alguna manera per les accions de la plataforma d'afectats per la hipoteca.
Sí, és a dir, sí, eh? És això. És a dir, estem parlant, per això també hi ha hagut molta polèmica precisament, en l'àmbit de les faltes molt greus, fer que la policia, per exemple, en aquest cas, no? Si va doncs, a desnonar algú, a treure algú d'un habitatge que està ocupant, perquè, clar, evidentment, hi ha una sentència judicial que diu que aquella persona, no sé, per un incompliment contractual o pel que sigui, no pot posseir allò legítimament, i aleshores diu, doncs mira, executarem aquesta sentència, la policia anirà allà, practicarà un desnonament, i al carrer, vull dir, qui estigui allà ocupant aquest immoble, al carrer. Clar, aquí què passa? Que ens topem amb el tema, doncs, això del dret de l'habitatge, polítiques d'habitatge, què passa si és, vull dir, que no és una tercera residència, sinó, i clar, les persones que vagin, per exemple, doncs, amb aquesta intenció d'aturar la policia, clar, la policia estarà exercint la seva funció, la sentència li dirà què ha de treure, i per tant pot ser que aquesta gent tinguin una sanció fins a 30.000 euros.
Home, tal com m'esteu explicant, sembla clar que a partir d'ara, si algú intenta fer una acció per evitar un desnonament, estarà cometent un delicte.
No, un delicte no, una infracció administrativa.
Perdó, una infracció.
Però vaja, amb una multa de 30.000 fins a 30.000 euros. Clar. Home, és que impedir, què vol dir impedir? Has de parar el policia? Pots estar protestant però estàs impedint o no?
De forma activa, de forma passiva?
Què passa? Clar, no serà el mateix que retinguis la policia, que estiguis allà plantat mirant, que estiguis protestant allà però no toquis a ningú ni facis res, clar.
Tu pots muntar una barricada allà amb tot de persones en fila,
clar,
allà quietes.
Perquè, clar, si tu fas una barrera,
clar, una barrera és...
potser no estàs fent res però estàs impedint, no? Perquè... Llavors s'ha d'anar doncs, amb compte, i per això en aquest àmbit sí que
però
hi ha hagut...
Però les multes són desproporcionades.
Sí, sí.
El que està clar és que aquesta llei, la Llei de Seguretat Ciutadana, obre un marc d'interpretació...
Bé, que dona bastanta discrecionalitat a l'administració perquè pugui per si mateixa decidir, i clar, en tot cas, després tu com a perjudicat, l'administració té, diguem, aquestes prerrogatives, no?, que són en principi doncs, per garantir immediatament la seguretat ciutadana, per tant, té una sèrie de prerrogatives, i entre elles està que els seus actes els executa per si sol, els decideix dret i l'executa. Llavors què passa? Si tu ets el perjudicat i tens aquesta multa, o ets tu que has d'anar i anar als tribunals i portar l'administració als tribunals perquè no hi estàs d'acord, però vull dir, ella ja ho ha fet.
Clar, és que l'administració en un principi és jutge i part, perquè és una part, no?, està clar, i és aquesta... És a dir, una part ets tu com a particular i l'altra és l'administració. I l'administració com a part t'imposa a tu la sanció, t'està jutjant a tu. I llavors, per tenir una tercera persona neutral, que seria el jutge, llavors sí que hauràs d'escoltar la via administrativa i tal, i arribar fins als tribunals.
Bé. Després també es considera com a infracció greu les accions i omissions, és a dir, el no actuar quan s'impedeixi o s'obstaculitzi que funcionin els serveis d'emergència.
També la desobediència o resistència a l'autoritat, així com també la negativa a identificar-se quan ho requereixi, evidentment.
És a dir, si et diuen documentació, no et neguis perquè fins 600 euros.
Mínim.
600 euros, mínim. Per no ensenyar, per exemple, el DNI. Negar-se a dissoldre reunions i manifestacions en llocs... Hi ha molta focalització en aquest àmbit de la...
Sí.
Vull dir, aquí constantment l'altre dret que hauríem d'estar ponderant és aquest, el de reunió i manifestació, que en principi, ja dic, en principi, com a dret fonamental que és, només pot ser limitat per raons d'ordre públic, no altres, però estrictament per això, no perquè, mira, aquests van a protestar d'algú que no m'agrada, pum, fora.
I tu creus que això pot acabar passant?
Sí. Sí, pot acabar passant, es pot utilitzar en aquest sentit per l'administració, sí, sí, sí.
També es parla de que és qui pertorbin el normal desenvolupament d'una manifestació il·lícita. Bé, aquí no hi ha gaire més a dir, no?
Per manifestació il·lícita, què s'entén?
Lícita, en aquest cas lícita, perdó. És a dir, una manifestació autoritzada...
No, o sigui, ara en aquest cas el que sancionem és la persona que pertorba... una manifestació lícita, vull dir, està havent-hi una manifestació, vull dir, va estar comunicada, simplement, tal, i ja està, és això, vull dir, que tu vas i allà a posar brega. Després la intrusió en infraestructures crítiques, que són aquelles dels serveis essencials per a la comunitat, i també sobrevolar l'edifici, quan s'hagi produït una interferència greu en el seu funcionament.
portar armes prohibides o usar armes de manera negligent i temerària o fora dels jocs habilitats.
Clar, aquí també haurem d'estar, per exemple, a l'atenció de les delictes de tenència il·lícita d'armes, etc. Vull dir que s'ha de valorar. Després també sol·licitar i gaudir de serveis sexuals en zones de trànsit públic prop de... Vull dir, a prop de col·legis, parcs o zones on hi hagi menors o hi pugui haver-hi un risc per la seguretat vial. En aquest sentit, això serà molt greu. Per tant, entre 600 i 30.000. 30.000 també.
Fabricar, emmagatzemar o usar armes reglamentàries o inclús explosius sense autorització o l'omissió o la falta d'eficàcia durant el seu ús de les mesures corresponents de seguretat.
Clar, aquí és més en tema de seguretat. Negar-se les inspeccions en fàbriques locals, establiments, embarcacions, aeronaus, dir no, o impedir aquesta inspecció, doncs també greu.
Utilitzar indegudament uniformes o insígnies oficials o inclús rèpliques dels mateixos dels cossos de policials o serveis d'emergència, sí, que puguin generar confusió o engany.
Per tant, fora de Carnaval... vigilem quina condecoració ens posem. No col·laborar amb les forces de seguretat en l'esbrinament de delictes o en la prevenció d'accions que puguin posar en risc la seguretat ciutadana, és a dir, falta de col·laboració aquí a l'esclariment de si hi ha delictes o no.
El consum o la tinença de drogues, que encara que no estiguin destinades al tràfic, es consumeixin en llocs públics o inclús abandonar instruments.
Clar, abandonar
que es facin servir per aquesta finalitat.
Abandonar la xeringa, també, entre 600 i 30.000. El trasllat de persones amb qualsevol tipus de vehicle amb l'objecte de facilitar aquestes l'accés a drogues. Vull dir, pues mira, la portaré a tal lloc que sé...
Plantar... Ens hem entès.
Vull dir que també n'hi ha bastants que es focalitzen en el tema de drogues, que en tot cas també s'han de posar necessàriament amb la relació amb el Codi Penal per veure fins on arriba la conducta i si es pot considerar com a infracció o com a delicte contra la seguretat pública.
També és infracció greu plantar i conrear drogues en llocs visibles al públic. Bé, també és una mica, no?
Vull dir que, clar, plantar i conrear drogues en llocs visibles al públic. Mira, la plantes al menjador de casa, no la plantis al balcó, és que, clar... La tolerància del consum il·legal o el tràfic de drogues en locals o la falta de diligència en vista a impedir-los per part dels propietaris, per exemple, en un restaurant, tolerar un consum il·legal o que si el propietari d'un restaurant que sap doncs, que mira habitualment en una taula determinada allà hi ha certs intercanvis i doncs mira, no dius res.
Incomplir les restriccions a la navegació reglamentàriament imposades a les embarcacions d'alta velocitat i aeronaus lleugeres.
Mm-hmm. Molt bé, doncs aquestes serien algunes de les greus. I de lleus, bé, en podríem esmenar alguna perquè...
Sí, així ràpidament per anar acabant.
Sí, sí, per exemple...
Entre 100 i 600 euros.
La sanció que pot recaure, sí, és entre 100 i 600.
Les que explicarem ara, així lleugerament.
Sí, entre 100 i 600. Exhibir objectes perillosos per la vida i integritat física de les persones amb un ànim clarament intimidatori.
Les faltes de respecte i consideració quan el destinatari sigui un membre de les forces i cossos de seguretat en l'exercici de les seves funcions de protecció de la seguretat.
Mm-hmm. També és una falta lleu, per exemple, no denunciar que has perdut o que t'han robat una arma. Això també és una infracció lleu.
L'ocupació de cases i la venda ambulant no autoritzada. També seria el cas, sobretot. A vegades doncs, que ens venen a casa a vendre i tal, doncs, no és molt freqüent, no? Entenc últimament. Però quan passa, doncs també...
I, per exemple, com a falta lleu, també deixar lliures o en condicions de causar danys animals ferotges, així com abandonar animals domèstics en condicions en les que pugui perillar la seva vida. També hem de mirar amb el Codi Penal, sí, dic en aquest àmbit també dels animals, i també...
És a dir, d'alguna manera, quan es supera la gravetat de tot el previst en aquesta llei, es supera la gravetat...
Quan accedeix a la infracció...
Exacte, és més que infracció molt greu... O bé, si no està tipificat com a molt greu, és més que infracció greu o inclús lleu.
Bé, és quan sigui...
Supera, quan, estem superant.
Vull dir, quan agafis el Codi Penal i concorreixin, concorrin tots els requisits que exigeix el precepte, el tipus penal, aplicaràs...
Clar, sempre i quan hi sigui. Yeah. I destacar també el consum d'alcohol en llocs públics quan pertorbi greument la tranquil·litat ciutadana. Infracció lleu també.
Quan pertorbi greument la tranquil·litat ciutadana, doncs, també un altre concepte jurídic una mica indeterminat, però vaja, el consum d'alcohol, que ja està previst com a infracció en algunes ordenances municipals, per exemple.
Efectivament.
Per tant, hem fet una mica de resum de totes aquestes infraccions. Les sancions previstes, multes pecuniàries, no són precisament poc elevades. I bé,
ara mateix, ja, després d'haver-vos escoltat, ja podrem parlar i opinar tots els nostres oients sobre la Llei de Seguretat Ciutadana, la coneguda i polèmica Llei Mordassa, i ser conscients del que ens podem exposar a partir de l'entrada en vigor, que, si no recordo malament, era el juliol.
Molt bé, sí, això és.
Doncs, Cels, Francesc, moltes gràcies i ens tornem a escoltar d'aquí 15 dies amb més dret.
Fins la propera.
Vinga, adeu. Mora na filosofia, pra que rimar
amor e dor. I obrim ja el nostre espai de filosofia amb l'Adrià Giró, que avui ens ha anunciat que ens vindria a parlar de Rawls, un filòsof que en francès que ens diu que hi sent especial devoció.
Efectivament, bé, ara... sí, té
sí,
molt a veure...
Francesc, ja fa temps que ens dius...
Però abans que comencis a parlar tu, Francesc, deixem que l'Adrià ens expliqui què va dir Rawls.
L'expert és ell, efectivament.
Per començar, faré així una petita reflexió que espero que transmeti una mica el missatge en aquest sentit de Rawls. És probable que algú que ens pugui escoltar ara mateix sigui ric. És probable que inclús algú que ens pugui estar escoltant sigui molt ric. Però en aquest sentit la majoria de nosaltres no ho som. Què vull dir amb això? Doncs que hi ha persones que són molt pobres, tan pobres que poden arribar a passar la majoria del seu temps malaltes i passant gana. Això que suggereixo pot semblar que no és just o correcte, i certament no ho és. Si hi hagués autèntica justícia en el món, cap nen es moriria de gana i no hi hauria aquestes evidències de desigualtat segons el continent on puguis viure. Com pot ser que en alguna part del món ara mateix hi hagi nens que passen gana on no tenen ningú mínim de diners per poder simplement menjar, i en d'altres on els que tenen grans fortunes i grans sous no saben com gastar-se tot el que guanyen? Quan molts de nosaltres plantegem aquest tipus de problema, poden sorgir diverses opinions, però sempre hi ha l'opinió d'aquell grup, que podríem dir un grup social específic, que diu, bé, és que la vida, doncs, és que no és justa, no? I tan tranquils, i se'n van a dormir i no tenen cap preocupació. Normalment les persones que diuen això són les persones que precisament han estat afortunades amb una vida bona. Altres persones, en canvi, dediquen el seu temps a pensar en com organitzar millor la societat i potser en l'intent de poder canviar-la, transformar-la, per tenir una sensació més evident de societat justa. Aquest tipus de persones, sota el meu punt de vista, són les persones que de veritat tenen aquest sentit de justícia social i equitativa. M'agradaria començar amb una pregunta bastant abstracta, que potser algunes vegades ja l'hem comentat, però en el sentit de parlar de justícia. Si creieu que hi ha verdadera justícia en aquest món...
Bé, això ens hauríem de respondre per al·lusions directes en Cels i en Francesc. Què en creieu vosaltres?
És una pregunta totalment abstracta,
totalment
general, genèrica, vull dir...
Generar una mica aquest conflicte al principi,
la paraula
no?
Justícia en si és molt
relatiu,
abstracta.
Tot és relatiu i, per tant, doncs, evidentment, des de la nostra concepció de justícia, doncs ja... coses justes i coses injustes.
Era simplement per fer una mica entrar...
Jo me'n recordo d'una frase que va dir un professor, ara no direm qui, va dir, els tribunals de justícia és on hi ha més injustícies. Aquí ho deixo.
No, està molt bé perquè...
Un dia en podrem parlar d'això, si de cas, perquè...
I és per on volia, anar, vull dir, en aquest sentit. Simplement és que aquesta petita reflexió segurament va passar pel cap de John Rawls, un acadèmic del segle XX que va escriure un llibre molt important dins el món de la filosofia política, el qual s'anomena Teoria de la Justícia. Com a exemples simplement biogràfics, Rawls va lluitar en la Segona Guerra Mundial i es trobava en el Pacífic el 6 d'agost de 1945 quan van llançar la bomba atòmica sobre la ciutat japonesa d'Hiroshima. Aquestes experiències el van afectar profundament i creia que va ser un error utilitzar armes nuclears durant la guerra. Com moltes altres persones del moment, Rawls l'únic que volia era crear una societat millor, una societat més justa, un món millor. Amb aquest missatge, el filòsof escriu l'obra Teoria de la Justícia, on ens proposa el com es pot dissenyar una societat que pugui ser equitativa per a tothom. Imaginem-nos que ara nosaltres i la gent que ens escolta, ara tothom per separat, tenim i heu de dissenyar una nova societat que sigui millor, que la que pugui existir en aquest moment. És molt probable que si tu ets una persona rica, amb 4 cases i un avió privat, segurament imaginaràs un món en el qual algunes persones són molt riques i altres molt més pobres degut a aquestes experiències viscudes per un mateix. En canvi, si ets una persona pobra, probablement voldràs construir una societat diferent, una societat en la que no hi hagi persones molt riques, és a dir, en la que hi hagi un tracte més equitatiu dels recursos, sense avions privats, però amb més oportunitats per la gent més desafortunada. El problema que té la naturalesa humana és simple. Conscientment o no, la gent tendeix a pensar en la seva pròpia posició quan descriu un món millor. És així de simple. Aquests prejudicis poden arribar a distorsionar el pensament polític. Rawls, en el text Teoria de la Justícia, ens proposa quina és la solució al problema, aquest problema que plantegem, sobre intentar dissenyar una societat més justa, més equitativa. Tot això que estem posant sobre la taula ens ho proposa Rawls en l'obra també Justícia com equitat, una reformulació, que és un text que personalment he tractat amb més profunditat, si no recordo malament, del 2001, un any abans... No, del 2001? Bé, no m'arriscaria a dir la data, però és bastant més avançat, que és una petita segona reformulació de l'obra Teoria de la Justícia, que és com que he tractat més aquest text, diguem que em basaré aquí, però que si agafeu la Teoria de la Justícia estarà igual, vull dir, no hi ha moltes divergències, està tot allà més enfocat cap a una reformulació més estudiosa, més d'acadèmics, més actuals. Entrant ja més en la teoria de Rawls, el filòsof ens diu que per construir una societat més justa hem de realitzar un experiment mental que ell anomenarà posició original. Abans hem dit que el nostre coneixement t'impedeix ser equitatiu i just. Per tant, la idea central és molt simple. Has de dissenyar una societat millor, però fer-ho sense saber quina posició ocuparàs en ella. D'aquí el terme de posició original. En aquest sentit, no sabràs si seràs ric, si seràs pobre, tindràs una discapacitat, seràs atractiu, seràs guapo, home, dona, lleig, intel·ligent, idiota, heterosexual, homosexual, no sabràs res. Per Rawls, darrere d'aquest vel d'ignorància, que també és un terme molt important dins l'obra del filòsof, tu tindràs uns principis més justos, ja que no podràs saber quin tipus de persona et tocarà ser ni on podràs acabar. En aquest sentit, aquesta posició original, aquest vel d'ignorància, et fa abstreure de tota la teva realitat, et fa posar-te en una posició neutral, des de fora, no des de dins, que tu tens un nivell de vida X. Mitjançant aquest simple raonament, Rawls va desenvolupar la seva teoria de la justícia basada en dos principis fonamentals que creia ell, tota persona raonable, acceptaria, que són el principi de llibertat i el principi d'igualtat. El principi de llibertat és bastant fàcil de comprendre, és bastant simple, ja ho veureu. Segons aquest principi, tot el món hauria de tenir assegurats una sèrie de llibertats inalienables i bàsiques. Una llibertat de vot, de pensament religiós, una amplíssima llibertat d'expressió, termes bàsics de llibertat. Però aquest tipus de llibertats, ja com hem dit, són bàsiques i creia que ningú tenia el dret a suprimir-les, ja que li semblaven el més raonables i de sentit comú possible. El segon principi és el principi de diferència, que ja com hem dit està relacionat amb la igualtat. La societat hauria d'organitzar-se d'una forma en la qual es repartís més equitativament la riquesa i es pogués oferir oportunitats als més desafavorits. Només es permetria als individus rebre diferents quantitats de diners si aquesta desigualtat ajudés directament als qui tenen una pitjor situació. Posem un exemple. Per Rawls, un banquer només podria guanyar 10.000 vegades més que el treballador pitjor pagat d'una empresa si aquest últim es beneficiés directament d'aquest fet i rebés simultàniament una quantitat de diners major de la que obtindria si el banquer tingués un sou menor. Si Rawls fos el nostre president, en aquest sentit, ningú guanyaria grans sous, a no ser que, com a resultat d'això, els més pobres també guanyessin més diners. Si us fixeu, si intentem posar aquest pensament en segons quins sectors de l'actualitat, molts no estarien gaire d'acord amb Rawls, sobretot les persones que tenen un sou desproporcionat. I, bueno, no direm exemples, però queda clar. Llavors, Robert Nozick, un altre filòsof important, políticament més a la dreta que Rawls, va criticar tots els seus plantejaments. Nozick apostava per un sistema que produís la major quantitat de riquesa mesurada. Què vol dir riquesa mesurada? Doncs que aquest sistema produïa que hi hagués molts rics, que la majoria de la societat fos moderadament rica, podríem dir una classe mitjana, però això provocava que hi haguessin pobres. Poquets, però en certa mesura gent pobra. Això Rawls no ho tolerava de cap manera, ja que l'equitat havia de ser màxima entre la societat. Un altre aspecte important dins del pensament de Rawls és que, pel filòsof, un individu no hauria de mereixer més simplement per tenir la sort de ser un gran velocista, diguem, jugar molt bé a futbol o ser molt llest. Tenir un talent atlètic o ser intel·ligent és només el resultat d'haver guanyat el que ell anomenava la loteria natural. Encara que molta gent pensi que l'excel·lència hauria de ser premiada, Rawls pensava que no hi havia una relació directa entre ser bo en alguna disciplina concreta i mereixer més per això. Jo ara us voldria preguntar a vosaltres si creieu que s'hauria de premiar aquesta excel·lència o si realment Rawls té raó en el sentit de pensar que aquesta loteria natural és simplement una loteria. No hauríem de premiar l'excel·lència perquè generaríem una desigualtat entre la gent que pogués ser millor o pitjor segons quina disciplina.
Precisament s'ha premiat per la regla o el criteri anterior que ha dit Rawls. És a dir, si premiem aquesta excel·lència també s'hauran beneficiats a aquells ciutadans que no disposen d'aquesta excel·lència. Si incentivem aquell matemàtic excel·lent amb una vocació i una capacitat excel·lent, capacitat que no ha escollit ell i vocació que relativament, no? Perquè al final doncs, tot és molt relatiu en aquest sentit, no? I sobretot en aquests rols, doncs segur que dels teoremes i de les noves fórmules que pugui obtenir se'n podrà beneficiar.
Però, si no, si això que dius és...
A mi m'agradaria, abans de tot, el concepte aquest de loteria natural, dels rols, jo personalment, i sense ànim de discutir-lo, sense pràcticament haver pensat sobre el tema, crec que no hi concedeixo del tot. Per mi, sí, d'acord, tots naixem amb unes aptituds, però si algú arriba a ser un gran matemàtic, un gran periodista, un gran futbolista, o a destacar en qualsevol disciplina... D'acord que hi haurà un component genètic, però és bàsicament gràcies al treball i l'esforç que haurà fet aquesta persona.
Deixa'm posar un exemple molt simple, que crec que tothom ho entendrà. Cristiano Ronaldo i Leo Messi, d'acord? Cristiano Ronaldo és el resultat del que tu dius, del treball, de gimnàs, d'entrenar. En canvi, Messi és do natural. Messi, en aquest sentit, sota la meva opinió, té aquesta característica, de la qual Rawls diria la loteria natural, que és un do innat en ell mateix, i és aquesta la diferència. O sigui, jo sí que estic bastant d'acord en aquest sentit, i tornant al que deia en Francesc abans, justament per premiar l'excel·lència es fomenten les desigualtats. D'acord, després, paradoxalment, això serà el que posteriorment et donarà millors acadèmics, millors científics, millors de qualsevol disciplina. Però el que Rawls no vol és que hi hagin desigualtats en cap mena de sentit, que tothom tingui les mateixes oportunitats sense que un, per ser això, un gran futbolista o un gran velocista ja tingui certes avantatges per poder desenvolupar la seva disciplina sabent que un altre potser no tindrà aquesta loteria natural però perdrà l'opció perquè hi haurà un altre que serà millor que ell. No sé si m'explico.
Clar, suposo que estàs distingint igualtat formal perquè fa les oportunitats, i després igualtat perquè fa a la posició social, que aquesta sí que seria diferent, l'admetria com a diferent per allò que hem dit, però en canvi la que és de les oportunitats, doncs no. De totes maneres, perquè deia el Pol, el 75% de la nostra personalitat ve condicionada per l'entorn. Per tant, del fet d'arribar a una determinada posició social perquè ets treballador o perquè ets... tens unes determinades qualitats que al cap de la fi estan vinculades a la personalitat, en gran mesura no depèn de tu. De fet, en un llibre en què parla de la teoria de Rawls explica que el 75% també dels universitaris són o fills únics o germans grans.
Mira, això no, aquesta dada no la tenia, però és curiós,
sí,
no?
És també? Molt curiós això, sí.
Això, fa uns dies vaig veure un vídeo de no sé si veu qui és la Elsa Ponset, que fa un programa, la filla de l'Eduard Ponset, una de les filles, que a la televisió espanyola feia una mena d'enquesta en aquest sentit, que sí que és veritat que els germans grans tenen el factor de ser els responsables, de ser els que els pares primer fan una major incidència en la seva formació, en que siguin el seu fet de ser primogènit, en aquest sentit, el ser el que estan més a sobre, el que se senten que és el que ha de ser el responsable, el que ha de cuidar el petit, i en aquest sentit donava això, no ho deien en l'àmbit de que hi haguessin més universitaris primogenis, però sí que el factor aquest de més responsables, que feia una enquesta de que no sé quants astronautes, tots eren primogènits i un era fill únic. En aquest sentit és interessant pensar-ho així, m'ha semblat adequat relacionar-ho. Dirigint una mica el tema de nou cap a la proposta del vel d'ignorància. Què passaria si s'obviés aquest vel d'ignorància i l'individu en qüestió construís una societat sabent que pot arriscar-se a ser pobre? Doncs que seria una persona que no és raonable, sinó intolerant, ja que no acceptaria una igualtat en la societat. Dins l'obra de Rawls, aquest pensa que la democràcia no és possible en totes les maneres de viure, fet que el porta a suggerir una entesa o un acord que ell anomenarà pluralisme raonable, on s'haurà de produir un consens per superposició, on tots hem d'arribar al mateix lloc, a les mateixes lleis. És a dir, hi haurà una proposta de dretes, una de centre-esquerra, una d'esquerra radical, i haurem d'accedir tots a uns principis, aquest consens per superposició, per posar sobre la taula aquesta sèrie de principis que siguin vàlids per viure en una societat equitativa i justa per a tothom. Per arribar a aquests principis de justícia, has de deixar de banda les teves conviccions per arribar a l'acord social comú, el que dirà un equilibri reflexiu, deixar de banda les teves idees per arribar a aquest consens per arribar a la societat equitativa, a la societat raonable, a la societat que tothom podria acceptar com a societat del sentit comú o de la igualtat i de l'equitat en aquest sentit. I a mi em fa molta gràcia el fet aquest de... Vosaltres, per exemple, us arriscaríeu a construir una societat desigual o sou persones, com diria Rawls, raonables? O sigui, vosaltres us arriscaríeu a fer una societat en la qual no sabríeu el vostre paper o... Diu, ostres, m'arrisco a que hi hagi una societat de més rics perquè potser em toca. Però clar, per altra banda, també et podria tocar ser pobre. No sé si m'entén.
Sí.
Què faríeu vosaltres?
O sigui, ho estàs plantejant ara, si ho entenc bé, o sigui, en termes d'atzar com...
Exacte.
O sigui, que ens pot tocar o ser rics o ser pobre.
Sí, si tu t'arriscaries o t'asseguraries en tot cas tenir una posició més o menys igual a la dels altres.
O sigui, imaginem-nos ara mateix que jo a mi m'agradaria una societat com la de Rawls, equitativa, justa, que tothom tingués les mateixes oportunitats, que no hi hagués desigualtats, que tothom cobrés el sou raonable, que ningú cobrés més de 10.000 vegades que un que cobra molt menys perquè no és just, i jo pogués fer això, i jo, clar, jo no sabria el paper que tindria en aquesta societat, jo seria una persona raonable, normal, tal. O jo, però ja, això seria intolerant, per Rawls, jo faig una societat que, en aquest sentit, fa que pugui haver una sèrie de persones que puguin ser molt riques, i algunes, per consegüent, molt pobres. I jo m'arrisco a no saber el paper que jo tindré.
Però pensant segurament en què et pot tocar la de dalt.
Exacte, em pot tocar la de dalt. Això és el que ell diu que serà de persona intolerant, perquè no acceptaràs la igualtat entre la ciutadania. I a mi això em causa bastanta atenció. Jo seria partidari de la societat equitativa i justa, perquè jo crec que és com ha de funcionar una societat, però en aquest sentit és curiós.
Bé... Sí.
No, sí, digues.
No, jo també apostaria per aquesta idea d'equitat, a veure, però en el sentit, vull dir, a veure, no que tothom necessàriament cobrés el mateix, de dir tal com a tal.
Home, no, evidentment que no.
Amb un cert marge, però clar, no un marge de...
Ell s'està referint...
El que viu al carrer sense res clar. I el que té 67 milions al banc.
Exacte, és aquesta clar. La diferència.
Aquí està. Perquè si tu, clar, evidentment que seria una utopia, si tu, clar, abstractament, si agafessis tots els diners del món i els redistribuïssis igual per tothom, tothom tindria un nivell de vida més que suficient, I bo, ja, això ja...
Sí, hi hauria recursos suficients com perquè tots els ciutadans del món poguessin portar una vida digna.
És que tothom viuria
tothom
molt
viuria.
Bé.
El problema que hi ha és que, en aquest sentit, vivim en una societat capitalista per la qual s'ha d'oprimir el que menys té, per extreure-li tot el suc en aquest sentit. Jo no sé quin model de societat en referència a l'economia, no en tinc coneixement, però jo no sé a què podia referir-se Rawls en una societat econòmicament viable perquè tothom pugui tenir això. Això vol dir que no hi hauria pobres. Pensem-ho des d'aquesta perspectiva. Si no havia d'haver pobres, com plantegem la societat? Perquè la societat actual és això, d'uns que estan per damunt i els altres que ens suprimeixen amb els sous baixos o el que sigui. No sé fins a quin punt això es podria dur a terme en aquest sentit.
Home, ara mateix sembla difícil que es pugui dur a terme, tenint en compte que a la nostra societat els poders financers i econòmics juguen un paper tan important i tenen tant de pes. A la societat que planteja Rawls, en què tothom tingués unes oportunitats similars, també hi hauria un canvi en el concepte de poder que crec que seria interessant i
curiós.
Aquí
està la clau. És que aquí està la clau, perquè bueno, això és que el poder ho és tot en aquest sentit.
Sí,
no, acaba.
I també hi ha una altra qüestió, que si tu, féssim això, distribuïm equitativament, hem muntat això des del vel de la ignorància, però passaria el temps i tornaríem a començar igual, que és el que està passant ara. Cada cop uns van concentrant diners, 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 fins que cada vegada són menys persones les que concentren diners i en tenen més. Cada vegada
sí, sí,
més.
Sí, sí. No, si en aquest sentit és veritat, vés a saber si algun dia aconseguéssim arribar a un model de societat així, que al final tornaríem a caure, perquè som especialistes. Tornaríem a caure en els mateixos errors.
En aquest cas, s'haurien de plantejar probablement els mecanismes polítics necessaris per garantir que sempre tot ciutadà pugui tenir un mínim que li permeti desenvolupar-se com a ésser humà i poder créixer i demostrar les seves capacitats i aptituds i realitzar-se com a persona, sobretot.
L'element clau és l'element del poder, de com es divideix quan un govern arriba al poder. I clar, quan tu arribes al poder, quan ja recordem a Maquiavel que era això, que era quedar-s'hi i no moure-s'hi mai. Com podria canviar-se això? Perquè tampoc tenim exemples que hagin pogut anar d'una manera diferent en aquest sentit. A mi la teoria de rols m'agrada molt, perquè és això, és eliminar les desigualtats. No hem tractat a Rousseau, però en una obra en parla d'això, de la desigualtat entre els homes, i és una mica aquest missatge. Jo crec que Rawls és en aquest sentit l'últim contractualista de formar uns principis equitatius i raonables a partir de les idees polítiques divergents que hi puguin haver en una societat. És arribar a aquest consens de superposició, deixar de banda els teus ideals i arribar a aquest equilibri reflexiu i arribar a un consens. És que és el que en l'obra, jo quan vaig llegir-la l'any passat, feia tant èmfasi en la paraula raonable, en l'expressió ha de ser raonable, de ser en sentit comú. No hem de generar desigualtats entre els homes en aquest sentit. Una persona no pot cobrar 10 vegades més que el que et cobra menys, perquè si no l'afecta d'alguna manera positivament en el seu sou. I no sé, jo com a model de societat jo el veuria bastant raonable.
Però a mi m'agradaria fer-te una pregunta a tu, Adrià. Creus que aquest model que planteja Rawls és utòpic?
Sí.
Podria ser, sí, i tant que sí. I tant que sí, perquè la naturalesa humana ens ha demostrat que no hem sabut mai arribar a aquest consens de totes les forces polítiques cap a una unitat que pugui dedicar uns principis. Si us fixeu, aquí en el nostre estat, normalment quan ha entrat un govern i s'han anat, directament l'altre ha fet una reforma del que sigui, d'educació, del que sigui, i un cop ha entrat l'altre s'ha tornat a canviar. Jo em referia a aquest tipus de principis, que hi haurien d'haver uns principis comuns pactats per aquest consens en la societat i entre els partits polítics en aquest sentit actual, que fossin intocables.
Sí, mínims, bàsics.
Mínims, que no hagin de tenir aquesta inestabilitat de cada cop que un govern entra, que ens ho canviïn tot. És complicat i normalment...
I com s'arriba a aquest consens per establir aquests mínims?
Doncs sentar-se en una taula tots els partits polítics, des del de centre-dreta més dreta més del, i el de centre-esquerra més radical, i arribar a un acord que sigui raonable per la societat, perquè mirin més per la ciutadania que per ells mateixos, perquè al final el que es fa actualment és fer una política partidista i no sortir d'allà i no arribar a aquesta relació directa amb el ciutadà. I sempre m'agrada tornar a Marx, perquè Marx serveix molt per aquestes coses. Quan Marx ens diu que després del capitalisme vindria el comunisme, doncs que si hi haurà una societat després de la capitalista, perquè el capitalisme algun dia acabarà petant i haurem de saber reaccionar contra això.
I si no?
I, bueno, pues, si no, ja ho veurem quan ens hi trobem.
Això, en
però...
tot cas, no, ara mateix no ho podem saber,
no.
Però només ho podem suposar.
No, ja, però és això, que algun dia s'acabarà això, i vés a saber què hi haurà després. Llavors, i altres no, i altres que... No sé si ho vaig parlar algun dia, però un filòsof japonès, Fukuyama, deia que no, que el capitalisme seria l'últim moviment polític que es veuria en la història. Serà així, sí o no? Doncs no ho sé, però...
És possible, eh?
Però si fos així, jo no vull ser apocalíptic, però...
La pregunta és si el capitalisme és l'últim moviment polític, econòmic, històric, què vindrà després?
Jo vull pensar que no. Jo vull pensar que Marx té raó i que vindrà alguna altra cosa. Digue-li comunisme, digue-li com vulguis, perquè ressuscitar si us fixeu, la idea de comunisme sempre s'ha adequat des d'una perspectiva negativa i no tindria per què ser així en aquest sentit, no? Però...
Suposo que en part... Les experiències que s'han fet dir comunisme, com per exemple la URSS, no han estat
del tot
positives.
Jo crec que això no és el que Marx
encara
volia...
Que m'imagino que em diràs que la URSS no va aplicar pas el que va dir Marx.
No de la mateixa manera, va fer de la ideologia un dogma, i això tampoc és com moltes vegades potser hem comentat, no? que Xina té ideologia comunista però economia capitalista, no? Salvatge, descomunal en aquest sentit, això és molt ser molt hipòcrita de segons com, no? A mi m'agradaria ser optimista en aquest sentit i pensar que la societat de rols pogués ser factible, però és complicat, no ho veig. No
Vés a explicar les multinacionals, veiem què diuen.
Exacte, exactament. Vull dir, i això per començar...
Un dia podríem convidar a una multinacional, qualsevol que ens estigui escoltant, aquí a fer un debat als micròfons de Punt7 Ràdio.
És molt interessant, aquest tema del poder que tenen.
I en això, en aquest sentit, que qualsevol multinacional sigués patriota en aquest sentit i digués, escolta, vostè no pot guanyar tants milions de diners i els meus ciutadans cobrar un sou miserable en aquest sentit. I bé, jo ho deixaria aquí. És molt interessant i aquesta perspectiva de rols molt atractiva de veure.
Doncs, si et sembla, ho deixem aquí, doncs.
I tant.
Tot i que en podríem fer alguna segona part.
I tant.
Potser no aquesta temporada, que ja s'acaba, que ens escoltarem d'aquí 15 dies amb l'últim programa, l'última secció de filosofia d'aquest curs.
Exacte.
Però Adrià Giró, tindrem moltes ganes de fer-la i estarem expectants per rebre't i veure què ens portes per aquest últim dia.
I tant.
Doncs ara sí que ja ens anem cap al final del programa. Arribem ja al final del cafè de Punt7 Ràdio i, com sempre, ho fem amb música. Abans, però, recordar-vos que ens podeu seguir a la nostra pàgina de Facebook, ens podeu escriure a cafè.7radio@gmail.com i que, si voleu, podeu tornar a recuperar aquest o qualsevol altre programa entrant a sansaoni.cat/ràdio. En el programa d'avui hem parlat amb la cantant de Donostia, Suso. Amb ella hem parlat del seu nou disc, Mi Habitación, entre d'altres coses, però ens hem quedat amb les ganes de poder escoltar algunes de les cançons del seu nou disc. Així que què millor que acabar el cafè de Punt7 Ràdio d'avui que escoltant Mi Habitación, el single que dona títol al disc. Una balada rockera, però a la vegada intimista i introspectiva, que ens serveix per posar punt i final al programa d'avui. Que passeu un bon cap de setmana i ens trobem d'aquí 15 dies amb l'últim programa de la temporada. Molt bona nit.
Bona nit.
Bona nit.
Bona nit.
Cómo me gusta mi habitación, hay algo bello en mi habitación, me siento bien en mi habitación, puedo llorar en mi habitación, puedo reír en mi habitación, puedo sentir en mi habitación, nadie me juzga en mi habitación, tan solo yo. Escapar de la realidad, de este mundo corrupto, donde poco tiene sentido ya, porque nada es profundo. Escapar del hambre, del frío y de la vanidad, todo está claro en mi habitación. Fantasía en mi habitación, me siento bien en mi habitación, como adoro estar sola, me gusta el aire en mi habitación, el olor de las rosas, como me gusta mi habitación, moriría en la cama. Dejo entrar en mi habitación si entras desnudo y con calma. Escapar de la realidad, de este mundo esperpéntico, donde nada parece avanzar porque nadie mira en su interior. Escapar del hambre, del frío y todo está claro en mi habitación, yo soy la reina de mi habitación. Como me gusta mi habitación, hay algo bello en mi habitación, me siento bien en mi habitación, puedo llorar, puedo ser yo. Mi habitación.